Vaig acomiadar el carter. En Magnús, des d'ara també Magnús Samuelson, em feia arribar un llegat dins un paquet, i jo el palpava conscient de la realitat d'un personatge que a hores d'ara ja gairebé imaginava fictici. Existia, doncs. Bé, havia existit i jo l'havia conegut. Què m'adreçava? Vaig estripar l'embalatge i a dins hi vaig trobar la brúixola. En Magnús m'oferia la brúixola. La mateixa que havia trobat a la glacera i que abans de partir jo havia deixat a la policia. Me la tornava com si en tot moment, després de la nostra trobada, hagués estat conscient que jo havia tingut aquell estri. Curiós tot plegat. Curiós de no trobar-lo quan era viu. Curiós que tot i així existís. Curiós que la policia no m'avisés que li havien fet arribar la brúixola. Curiós que me l'adrecés. I més curiós encara que ho hagués fet un pic mort sense haver-me dit res abans. I doncs, què era tot allò? Havia tancat el cercle, en Magnús trobat, però mort, tenia l'estri, tot plegat com un senyal de realisme d'una història que no ho semblava pas, la melodia conclosa. Era el darrer acord. L'altra melodia aparentment també estava resolta, era la història també acabada d'un amor a Islàndia o més aviat d'una circumstància sentimental. Na Millarac era qui me la mocitava. En inuit, precisament, Millarac vol dir això, la noia que xiu-xiueja cançons. Més literalment, és el petit xiu-xiueig, el petit brunzit, la persona que xerra com un petit brunzit. Si som més precisos, potser hauríem de dir que és una coincidència fonètica, un petit joc enganyívol. Segurament Millarac és una deformació del nom bíblic Marab, fins a la pronúncia inuit de Milla. Per això és només nom de dona. En inuit, o posem-hi, en Kalaallisut, que és el que parlen a l'oest de Grenlàndia, els noms propis no tenen gènere. Un mateix nom tant pot ser d'home com de dona i tradicionalment indica un parentesc. De manera que no és gens recomanable que un home i una dona, amb el mateix nom, siguin marit i muller. Namillarak havia replegat el nom seguint el vell costum de les reencarnacions inuits. La darrera persona morta a la comunitat va aparèixer en un somni i encomanaren el nom a la menuda xiqueta per alleugerir el dolor de la pèrdua, però amb l'arrel estrangera, transformada però estrangera, acabava sent només nom de dona. Ara que indica menudesa, la petita Marab, però sona més bé això del xiu-xiueig. Decididament em decantava pel xiu-xiueig, la noia que xiu-xiuejava cançons. Acabem de sentir un fragment de la novel·la Viatge a l'illa dels pingüins de Bernat Gasull i Roig.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amics i amics. Avui és 14 de maig de 2013. Això és Punt Set Ràdio i, per tant, com que passen uns quants minuts de les 9 del vespre, això només pot ser una cosa. Tirant de llibres, el programa 231. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola també a tota la nostra audiència, que ens seguiu incansablement setmana rere setmana, plogui, nevi, faci calor, o jugui al Barça, és igual, vosaltres sempre hi sou, i aquesta constància és el que provem de premiar cada setmana. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, també saludem aquí tota la gent, doncs, que, com deia el Jordi, que ens està escoltant, també saludem a la tècnica, la Gemma Grau. O ja ho han dit abans, potser?
No ho hem dit, però no sempre s'ha de dir, perquè ens fa un control tècnic excel·lent.
I esperem que aquest programa que ara es presentarem, doncs, us agradi.
Bé, avui tenim un parell de llibres a la carta. Començarem amb aquesta secció. En Joan ens parlarà d'un llibre de David Nello, Peter Snyder.
Sí,
Snyder.
Sí, és un nom català, David Nello.
L'Helena Martínez Pons està entusiasmada i ens parlarà d'un llibre, concretament d'una traducció de la biografia de Steve Jobs. I a l'apartat de microrelats, avui, Joan, tenim un parell.
Sí, llegirem dos microrelats, dos contes, un de Sílvia Armadé Jorba, Lucy in the Hell, i d'un altre d'Edgar Cotes i Angelic, Narcís.
Tenim també una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda Laia Martínez. I avui, Jordi, ens portes una entrevista.
Sí, avui, si tot va bé, podrem conversar amb Bernat Gasull, l'autor del llibre del qual hem extret el fragment que ha obert el programa, precisament, L'illa dels pingüins.
Tenim dues cròniques més, una des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló.
Hem de reivindicar País Valencià, ja que ens el volen prohibir, no?
Exacte, País Valencià.
País Valencià.
I també des de la Franja de Ponent tenim el nostre company Octavi Serret.
Que parla la POE?
La Pau.
Però hi ha un acudit molt bo, i ell, no ho malinterpreteu, no són paraulotes, és pura literatura. Hi ha un acudit molt bo que deia, marcava la zona on es parlava la Mapa. Papip, la zona on es parlava la Pau, i al costat el que es parlava era la puta. I resulta que, clar, la referència literària és evident, és els viatges de Gulliver, no? Sí.
Tenim també el noticiari i acabarem la frase, com sempre, amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi!
Llibres a la carta.
Bé, el Llibres a la carta, començarem parlant de el primer espai dintre d'aquest epígraf, de David Nello, amb el llibre Peter Snyder. És, ha estat editat per Edicions del Bullent, col·lecció L'Esplai número 20, això està editat a Picanya, al País Valencià, el 1999, ja té uns quants anys, 140 pàgines, 8,95 al FNAC i 8,51 euros a Amazon. Aquest llibre va rebre el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil. Ja explicaré una mica per què parlo d'aquest llibre. Feia una colla d'anys que tenia aquest llibre, i perquè des de l'any 99 ha plogut molt, i rebuscant a la meva biblioteca el vaig trobar. Vaig llegir-ne la contraportada i vaig veure que seria un llibre ideal de llegir-lo mentre viatjava per Austràlia. En efecte, aquesta narració juvenil se centra en la història d'un adolescent australià, Peter Snyder, que l'obliguen a restar a casa del seu oncle que viu al pagès treballant la vinya durant 6 setmanes perquè els seus pares se'n volen anar de viatges sols i així poden estar més tranquils. El mateix autor va estar resident a Melbourne i, per tant, és coneixedor del territori i del caràcter de la gent que viu allà. Com una persona lectora pot suposar, aquestes setmanes no són o no van ser avorrides, sinó tot el contrari, perquè a en Peter no li agrada quedar-se allà, diguem-ne, sense fer res, i decideix que vol treballar per aprofitar el temps. I ho farà en un supermercat del poble a prop d'on viu l'oncle. Aquest poble s'anomena Barangkumburn. És una ciutat real de l'estat de Victòria, que té com a capital Melbourne. Aquesta vila és totalment rural, com passa amb la majoria d'indrets que s'aparten de les grans ciutats australianes. Surts d'una ciutat important i la població, pràcticament, desapareix, i només queden algunes cases escampades pel camp i un petit nucli on hi ha els productes de primera necessitat. Aquesta ciutat seria, aquest nucli seria aquest poble de Barangkumburn, per dir-ho així. A la botiga coneixerà la Manti, i aquí apareix un altre nou personatge, que és la dependenta del torn de matí, i aquesta relació anirà augmentant a mesura que va passar la novel·la. Augmentant i també, doncs, discutint, vull dir, no solament serà cap amunt, sinó també hi haurà, doncs, baixades i pujades. A banda, també tenen relacions amb el seu cosí gran, que tot i aparentar que és una persona ruda, és molt més culta del que pareix. I per això surten converses sobre autors i autores literàries com ara Walt Whitman, Sylvia Plath, Hermann Hesse i altres personatges que en Peter no coneixia gens, però que el seu cosí sí. La trama comença a complicar-se quan el propietari del supermercat intenta abusar sexualment de la Mandy dins del seu despatx. I això ho veu en Peter. Aquest intentarà ajudar-la, però per comptes de fer-ho com caldria, s'equivoca i el que havia de ser una acció de suport a la Mandy acaba en un petit desastre. També no explico aquí què passa, perquè si no ja desvetllaríem molts secrets de la gent que pot llegir aquest llibre. També la novel·la és la descripció del creixement intern del protagonista. Quan hi va, encara és un adolescent de casa bona que pensa que passarà uns dies perduts al camp i que quan torna veu que la vida és més complexa, que encara li calen moltes experiències per entendre-la i, a més, aprèn a estimar una noia, que fins llavors no ho havia fet. Podem pronosticar que si la novel·la fos més llarga, el protagonista tornaria a casa dels seus oncles i segurament continuaria la relació amb la Mandy. És un text molt ben escrit, lineal, com correspon a un hombre juvenil, però amb alguns elements que fan pensar sobre el sentit que li volen donar a la vida i també una visió més profunda del caràcter i la manera d'encarar les relacions de la gent blanca australiana. Dic això de la gent blanca perquè amb el tema dels aborígens la cosa és molt diferent. Un dia podem parlarem. He de reconèixer que algun dels paisatges descrits m'han recordat els que jo vaig veure allà fa pocs dies, especialment el de les vinyes, i per això puc certificar que són ben reals. Per tant, és un bon llibre per a joves i per a adults. Trobarà més informació de l'autor a la Viquipèdia, en català, Viquipèdia, i una entrevista interessant a http://andreusotorra.com, cornebou.com/docus/entrevistes/nello, sense la geminada, clar, nellot, acaba amb d.html. Repeteixo la referència per si algú li interessa aquest llibre. David Nello, Peter Schneider, Edicions del Bullent, col·lecció Esplai número 20, Picanya 1999, 140 pàgines, 8,95 al FNAC i 8,51 a Amazon.
Bé, doncs ja tenim ara a l'altra banda del telèfon la nostra envolguda companya Elena Martínez Pons, que ens parlarà de la traducció de la biografia de Steve Jobs. Bona nit, Elena.
Hola, bona nit. Avui us presento el llibre de Walter Isaacson, que es diu Steve Jobs. I com molt bé podeu imaginar-vos, va sobre Steve Jobs, que com bé sabeu vosaltres i la nostra audiència, i si més no, qui no ho sàpiga, li deu sonar el nom pel fet de que va ser un dels fundadors d'Apple. Ja ens hauríem de remuntar al 1976 cap a allò d'Apple, però jo encara vaig més endarrere, perquè el llibre, que la versió impresa és de Rosa dels Vents i té exactament 694 pàgines, jo per això, quan vaig veure que estava a l'iTunes a l'Amazon, em fregava les mans, perquè, clar, haver de transportar un llibre de més de mig quilo, perquè és dens, la lletra és petita, 694 pàgines en lletra petita, tapa tova, això sí, però davant d'això jo vaig decidir que això no ho podia dur al bolso ni enlloc, ni podia viatjar amb el tren amb això, doncs vaig agafar l'altra versió, la versió e-book. Però bé, es remunta a com ell doncs, va ser fins i tot concebut. Us explico. Us explico perquè res és casual en aquesta vida i del que va descobrir ell i del que va fer tampoc. Aviam, aquest noi era fill d'una nord-americana, procedent de Califòrnia, amb tot el que suposa situar-nos a la Califòrnia de finals dels 50 a principis dels 60, d'acord? Perquè us feu una idea dels aires que imperaven en aquella època. Llavors, aquesta dona es va enamorar d'un home d'origen siri. Se'n va anar 2 anys a viure a Síria i allà doncs, ella va aprendre tot el que té a veure amb els costums, la gastronomia, la religió, etc. El cas és que quan va tornar aquí ja estava embarassada. I a l'estar embarassada, doncs el pare de la noia, que era de la postguerra conservadorista i més així tancades, per dir-ho d'una manera, doncs no li va fer gens de gràcia que la seva filla estigués embarassada d'un home sirià. En la qual cosa, com que també eren catòlics i tampoc els acabava de fer massa el pes la idea de l'avortament, doncs ell el que va fer va ser contactar amb un cura que hi havia allà a la zona, que en aquella època es dedicava doncs, a ajudar noies com ella, de manera que els hi trobava famílies en els nanos que elles no volien. Però ella l'única condició que va posar és que els pares que l'adoptessin fossin llicenciats universitaris. Ella va dir, m'és igual on vagi, com si se'n va a l'altra punta del país, però en tot cas sí que vull que sigui universitari. Això és important, perquè clar, l'ambient on es va criar l'estip, era petit, era un ambient molt de molta inquietud i molta curiositat intel·lectual. Més tard, més endavant, en el llibre, torna a aparèixer la mare. No us espereu un retrobament mare-fill d'aquells emotius com de finals de pel·lícula en el qual es retroben, s'abracen i després volen guanyar els anys perduts. No és pas això. Ell, els seus pares, és la seva família adoptiva i punt. El que sí que és cert és que aquesta dona sempre li va seguir la pista. Al principi sense que ell ho sapigués, òbviament perquè era un nen petit, però després ja sí, però sempre, és a dir, mai es va desprendre d'aquell fill que va engendrar amb aquest senyor. Després la mare es va casar i va fer la seva vida, igual que Steve, doncs ja va quedar amb aquesta família i ja està. Llavors, Steve, és un nano molt, molt inquiet I llavors en Paul, el seu pare, havia estudiat enginyeria, algú de transports. Allà les enginyeries són diferents que les d'aquí, però sempre estava vinculat al tema del transport ferroviari. Llavors la seva mare, que és llicenciada, no treballava, perquè el pare ja apanyava prou. I bueno, es va traslladar a San Francisco a Palo Alto. I què vol dir? Que a Palo Alto hi ha una escola primària, que és la Cupertino Middle School, que l'haureu vist sortir en moltes sèries, perquè és una escola primària on treballen el que diríem aquí serien intel·ligències múltiples, és a dir, no són les típiques classes de fer el professor parla i els nanos apunten o fan exercici o el que sigui, no? Sinó que és bé, una cosa com molt més laxa, però alhora es treballa molt per projectes. El CIMIN seria un treball de projectes amb intel·ligències múltiples, a veure en què destaca cadascun. No és que fos un estudiant brillant, però sí que era un estudiant amb molta, molta, molta inquietud i molta curiositat mecànica, per entendre'ns. Llavors, doncs, allà un professor li va, diguem, tirar l'ull, per dir-ho d'una manera, i llavors es va unir en aquell moment en el Hewlett-Packard Club, que era un club de nanos que feien cosetes. Llavors el Hewlett-Packard de seguida el van clitxar. I bueno, allà doncs, va ser quan van oferir el primer ordinador o computadora, com es diu allà, a ell. Ell tenia 12 anys i va quedar absolutament impressionat. Per què? Perquè fins aquell moment els ordinadors certament existien, però existien a nivell d'empresa privada i a nivell d'organismes governamentals. Un computador només per una criatura doncs, no existia. Parlem de la primera època dels PCs. Passat el temps, doncs, bueno, ell ja va anar a la Universitat de Portland, d'Oregon, però bé, al final no pot acabar els estudis per un tema de que ell es vol sostenir-se ell mateix, i no pot perquè ja sabeu que els preus universitaris, bueno, i d'aquí poc també, aquí, però vaja, allà ja era car en aquell moment, i ell, bueno, continua fent classes, tot i que no, va com a oient, no va com a estudiant. I llavors us faig ara un resum, perquè clar, que després de 700 pàgines tampoc puc fer massa més cosa. La cosa, com va? Hewlett-Packard l'acaba contractant, però els contractes són d'aquella manera. Ell no, les ofertes que li feien es considerava miserables, perquè ell era realment el cervell, va ser el que va posar tots els perifèrics, que són el mouse, bueno, tot el teclat, tot el que anava fora del que és només la pantalla i la torre, que diríem nosaltres, i llavors es va enfadar molt. I per castigar-los una mica o per dir-los, mira, ara us foteu, doncs ell va fundar Apple. I aquí és on anem. Què és Apple? Doncs bé, Apple és l'imperi. Els primers Apples que va fer es deien, bueno, a tot això que ell posa la seva vida, doncs la seva vida personal es va casar i va tenir una filla que es deia Liza. Els primers ordinadors se'ls diuen Liza, però anaven sense ratolí i llavors ja quan ell ja fa els que nosaltres ja hem conegut, perquè els Liza no es van arribar a exportar, però els segons que hem conegut, que són els que quan nosaltres estudiàvem, corria els anys principis dels 90, o quan acabem d'estudiar, ja eren aquelles pantalles quadradetes tan mones que anaven sobre un suport bastant alt. Aquells són les segones versions, que són Apple Computer, els personals Apple Computers, els PCs personals. Bé, a banda d'això, una persona creativa, que el seu cervell està en constant avui a banda d'això, doncs ell agafa l'enfermetat que agafa, li diuen que en la seva enfermetat no té cura, el linfoma aquest, però ell, tot i així, decideix tirar l'Arsena Clínica Mayo, perquè hagués pogut, perquè, aviam, era multimilionari, ell de fet, amb 27 anys era una persona respecte del seu país, dels que estaven dels primers de la llista, en quant a milions es refereix. Però prefereix, podem pagar clíniques caríssimes, prefereix tirar per la medicina més xamànica, o com això, no? Per aquest, el tema de la medicina, aquesta alternativa, plantes i tal, que no li serveix de res, perquè després el càncer va al pàncreas, i bé, i al final ja el sabeu, perquè al final quan ja, després de presentar l'iPad 2, ja estava francament malament, llavors sí que va veure que potser hauria d'haver escollit l'altra medicina, però ja era tard, ja havia fet una metàstasi tremenda, i bé, a veure, el càncer sabeu que el va matar, i amb una edat realment, als 56 anys, prou jove, però bé, deixa tot el que deixa, i encara que nosaltres pensem que això no té a veure amb nosaltres, doncs sí té a veure amb nosaltres, perquè a ell se li deu, per exemple, la idea del mouse no va ser seva, la va comprar, però va saber aplicar-la, i li devem també els ordinadors personals, i li devem també doncs, la facilitat amb la que nosaltres, tot el tema Windows després ho ha copiat, però tot el seu sistema de pastilles, jo el recordo, si més no, va ser tot cosa d'ell, vull dir que ell ens ha influenciat i ha estat més present a la nostra vida del que ens pensem. I bé, són 700 pàgines, insisteixo, jo podria estar ara parlant, però clar, ja entenc que no pot ser. Per tant, ho deixo aquí i ens escoltem la setmana vinent. Que vagi bé.
Això mateix, ens sentirem la setmana que ve. A reveure, Helena.
Els microrelats.
Bé, seguim amb l'espai de microrelats. Els microrelats són contes, són petits contes que són seleccionats sense la nostra intervenció. Això ho decideix la ARC, que és l'Associació de Relats en Català. Nosaltres donem suport a aquesta iniciativa i per això els llegim en el nostre programa. Si voleu més informació, heu d'anar a www.associacionrelataires.com i buscar el banner a la dreta on diu concurs de microrelats 2012-2013. Bé, llegim el primer que pensàvem llegir, que és el Lucy... No Lucy in the Sky with Diamonds, no, eh? Lucy in the Hell. Bé, el títol és en anglès, però l'autora és Sílvia Armanguer Jorba. I diu així. Nanà, 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 cling! No hi soc. Deixa un missatge si vols. Eloi, sóc jo, en Lucy. Escolta, no em pots fer això. No em pots treure els meus dissenys el dia abans de la desfilada. Les meves precioses samarretes color sofre. Tens por que et faci ombra? Vols que em posi les teves camises obsessives de pomes i fulles de figuera? Això és la darrera gota. Però no t'adones que la gent ja n'està farta dels teus clàssics? Mira que t'he seguit sempre. Em vaig vestir el bus a la parada romana, quan vas muntar aquell diluvi a la passarel·la. A la col·lecció Sade, com que jo sóc el més guapo i versàtil, paraules teves, em vaig deixar bufetejar pel boig d'en Mickey, posant contínuament l'altra galta. Sí, vam sortir en oïts de raptures, quin horror, però jo vaig quedar trinxat. Després, les teves paranoies amb el sexe, sempre ficant el nas a totes les històries, malmetent uns amb altres. La teva misogínia, que encara no sé com, la Magda i la Maria t'aguanten. Apreté porté. Eloi, tio, m'has caigut molt avall. Eres com un déu per mi, m'enumeraves. Careta d'àngel. Al principi, te'n recordes? Em vas ensenyar a moure'm sobre l'escenari. Tenia chance i era genial, fins que vaig entrar al taller. Primer em vas donar ales. El meu estil transgressor t'agradava, però quan algú va lavar els meus originals, les flames en seda, la teva prepotència no ho va suportar. I vinga, mocs, males cares, menys preus. He aguantat molt, però ja no puc més. Ho deixo. Sé que diràs a tothom que has estat tu qui m'ha fet fora, però m'és igual. Sento que en Dani i el Rafa es quedin. Són bons xavals, però massa querubins. Cara de ninos i res al cap. Per això hi ha d'estar bé, esclar. Sabràs de mi. No vull fer la guerra, però sí que vull el meu propi espai. Encara. No sé quin nom posar-li. Lucy in the Hell, potser, o Lucifer, tal qual. Eloi, Elohim, senyor meu, sort. I ja saps, és millor cremar que extingir-se lentament. El segon conte es diu Narcís, d'Edgar Cotes i Argelic. Obro els ulls en suavitat. En un principi, tot és un aiguabarreig de colors, sense sentit. Tot seguit, la cosa va prenent forma a poc. Observo meravellat l'entorn. El verd es malgasta a dojo. Puc distingir una gran quantitat de plantes que irrompen a les meves pupil·les. Una explosió de verd majúscula. Llavors m'adono de que les plantes no són les úniques habitants del lloc. Puc sentir el dolç cant dels ocells que m'omple de dolçor l'ànima. Em pacifica. Però no només ells. En un primer instant és una lleugera fressa que em sedueix. M'atreu cap a ella. La segueixo. A poc, la fressa es va convertint en un brugit intens que ho envolta tot. La vista m'ajuda a entendre la meva procedència. Es tracta d'una cascada amb un gran estany als peus que m'encanta amb el seu encís. Però una presència m'allunya de l'embruix. Em giro bruscament. A uns metres més enllà hi puc albirar una bella figura. Ni es limita a observar-me amb un breu esguard. Simplement m'ignora. Potser només sóc una aura invisible, fos amb l'ambient. Aquest s'atansa l'estany amb moviments airosos i àgils. S'agenolla just a la riba i observa el seu reflex a les aigües cristal·lines. Observa els seus ulls de color de les maragdes. Són un pou infinit perdut al buit. Un jove acaricia l'aigua amb la seva mà, distorsionant el seu reflex. Repeteix l'acció diverses vegades. El seu rostre navega pel més profund dels pesars. El noi intenta abraçar el seu reflex i, com les altres vegades, aquest s'esvaeix entre les ones de l'estany. I llavors passa l'inevitable. Un moviment brusc, una relliscada, aigua. Intenta resistir l'abraçada transparent. És inútil, intento rescatar-lo. Tanmateix, la seva mà és de matèria insubstancial, o potser la meva. Després d'uns minuts eterns, la resistència del jove s'acaba. Finalment sucumbeix al poder de l'aigua, o el de la supèrbia. S'enfonsa. S'enfonsa a poc. Mentrestant, el dolç cant dels ocells segueix recorrent el lloc, ignorant de la desgràcia.
L'entrevista.
Bé, doncs som ja a l'entrevista. Avui entrevistarem Bernat Gasull i Roig, que va néixer l'any 1971 a Gràcia, un barri de Barcelona, avui dia. És un biòleg, té estudis a l'entorn del món ambiental i paisatgístic, tot i que em sembla que en aquest moment es dedica sobretot a la promoció de la llengua catalana. És un afeccionat a la natura i la muntanya i és soci de la Unió Esportiva de Gràcia, de la Unió Excursionista, de la UEC, això, Unió Excursionista de Catalunya, Delegació de Gràcia. És també autor de les ascensions de Verdaguer al Pirineu, guia d'itineraris per resseguir les ascensions que mossèn Cinto va realitzar als cims del Pirineu, editat per Cossetània l'any 2008, tot i que, esclar, avui ens dedicarem a Viatge a l'Illa dels Pingüins. Per cert, hola, bona nit, Bernat Gasull.
Hola, bon vespre.
Mira, veig que un dels teus interessos eren aquests recorreguts pirinencs de mossèn Cinto. El que no sé si coneixes els seus recorreguts per aquí al Montseny.
Doncs no els conec, no, els conec poc. És a dir, sí que, per exemple, el darrer cim que va fer sí que és el Matagalls que va fer
el
cavall.
El Matagalls, sí.
Sí, i però he seguit més el vessant de Pirineus, diríem, que va fer ell.
D'acord. Bé, t'ho dic perquè precisament l'ascensió al Matagalls va portar l'escriptura d'un llibre que és Aires del Montseny. Em sembla, si no recordo malament, és el penúltim llibre escrit. Però sí. Centrem-nos en la novel·la. En tot cas, la novel·la, això sí, deixa veure el rastre probablement d'aquest coneixement de la literatura renaixença, oi? Perquè hi ha una línia argumental dins de la novel·la que remet precisament al Pirineu al segle XIX a través d'un personatge anomenat Maalta. Que probablement es deu inspirar més que en la dona del cap d'estopes, possiblement en aquell senyal que utilitzava Màrius Torres, oi?
Doncs no, més aviat. Ah. Vull dir, sí que la referència del poema del Màrius Torres, perquè s'ha posat, però fer l'inspiració justament ve de la dona del cap d'estopa, que diuen que va inspirar també el testament d'Amèlia, que no deia, que alguns diuen que era Maalta en lloc d'Amèlia. Però bé, això és una curiositat que no té, tampoc no s'explica la novel·la i tampoc no surt. Però bé, anem d'idea aquí.
Bé, doncs la novel·la és una novel·la que acaba de sortir aquest any, l'any 2013, i ha estat qualificat, oi, precisament per un escriptor d'Elx en un article publicat a la revista Núvol. Està qualificada aquesta novel·la com un thriller etnobotànic. Potser es podria afinar una mica més i no anomenar-lo exactament thriller etnobotànic, potser podria ser etnobiològic, ho dic perquè, a veure, l'estructura està organitzada en quatre parts i després, dins de cada part, hi ha capítols i cada capítol porta un nom en llatí que correspon a la taxonomia de Linné, oi?
és a dir, és el nom científic d'un animal o planta. Són animals llevat d'un capítol, bé, uns capítols que són una mica diferents, que són els que fan referència justament als Pirineus del segle XIX, que són plantes. I aquest nom científic, i això tampoc és a dir, es pot deduir o no, però sí que fa referència a un animal o a una planta que surt dins del capítol.
És que surt dins del capítol, això mateix. Sí. Que de vegades això és imaginat...
L'animal o planta.
Sí, vull dir, pot ser una referència parlant o de vegades hi és present físicament, oi?
Exacte, exacte, sí, sí. Vull dir, surt el nom però no vol dir que hi sigui físicament, sinó de vegades pot ser una referència, justa.
D'acord. Vull dir que, concretament, per exemple, doncs, el primer capítol doncs fa referència a les ovelles, el que passa és que és el primer capítol fora de part, seria com un prefaci, i quan entrem en la primera part hi ha un altre capítol molt breu que refereix, si no m'equivoco, Ziphidae a uns cetacis, als cetacis, i després ve el Pinguinus impennis, oi, que és l'animal que il·lustra la coberta, un animal, a més, sembla extingit, oi?
Sí, és a dir, comença, hi ha aquests dos capítols previs, però són molt curts, i de fet el capítol així, la referència primera és el Pinguinus impennis, que situa justament en l'extinció del pingüí. Poder, hi ha molta gent que el sorprendrà, però diríem que els pingüins es van extingir, i la referència és el 1844, que es va extingir el darrer pingüí, i així s'explica. Vivien a l'hemisferi nord, i sí que és veritat que després els viatgers, quan van anar a l'hemisferi sud, van veure uns animals que s'assemblaven als pingüins, i per això els van anomenar també pingüins. Però el pingüí original, que era molt popular a la seva època, era una icona molt vista, doncs vivia a l'hemisferi nord. I justament comença aquí, el darrer lloc que es van veure pingüins vius, que és una illa al davant d'Islàndia, que es diu Eldey, i això és el punt d'inici de la novel·la, que després se'n va per altres bandes,
Que se'n va per altres bandes. De fet, clar, aquí s'inicia més que... no només, vaja, un recorregut per espècies biològiques que semblen més aviat que donin una idea d'organització estructural a la novel·la, se'n va per un argument que, en part, sembla ser un homenatge al viatge al centre de la Terra de Juli Verne, sobretot, em refereixo per les referències a volcans i la tasca del protagonista, que és la de escriure un llibre sobre volcans de la Terra, oi?
Sí, una guia. És a dir,
una guia.
El protagonista, diguem, el situem també a Islàndia, el 2005, i ell té un encàrrec de fer una guia de volcans d'Europa. Uh-huh. És un petit recorregut pels volcans d'Europa. Però, esclar, i es troba que està fent el darrer volcà que li toca per la guia, que justament és el cim més alt d'Islàndia, que és un dels volcans, probablement el més... el que ha tingut erupcions piroclàstiques més fortes d'Europa. I aquí, en aquest volcà, li passa alguna cosa que dona peu a l'inici de l'argument de la novel·la. De
escolta, jo entenc que tu deus ser un apassionat de la vulcanologia, oi? Dels volcans, en definitiva. No, ho dic perquè... No?
Sí, no sóc un entès, però sí que un apassionat, si més no, de voltar per volcans, i m'agraden molt.
T'ho dic perquè en un comentari aparegut doncs, en una pàgina d'internet en què es feia referència al llibre, un lector, que encara no, o un possible lector que encara no havia llegit el llibre, deia, llegiré aquest llibre tan aviat com pugui. M'encanta l'aventura geogràfica ben documentada amb la flaire, ara tan infreqüent, encara més en català, de Jules Verne. Estimo els ocells i m'importen els volcans des de ben petit. I això el va portar a fer-se geòleg aquest possible lector. És a dir, que probablement és una especialització, oi? Escolta, però a banda dels els capítols, que ja són prou característics, en el sentit que cadascun té el nom d'un animal que després és mencionat o apareix en el capítol, hi ha quatre parts, però les quatre parts tenen en comú que fan referència a noies, i aquesta estructura, fins i tot sintàctica, de la noia que xiuxiuejava cançons, oi, que es refereix a un personatge anomenat Millarac. sí. d'una inuit de Grenlàndia que viu a Islàndia i fa de doctora. Aquesta estructura pot ser un homenatge implícit a aquestes novel·les sueques de misteri, la segona part de la sèrie Millennium, si més no pel nom amb què està coneguda aquí o no? O és previ?
Sí, sembla, però no hi havia aquesta...
No hi havia aquesta relació.
I a més, de fet, és previ jo que m'assabentés de la sèrie aquesta Millennium quan vaig començar a escriure vaig posar aquests títols. Però sí que és un petit, perquè tots són personatges femenins, i realment, per veure el protagonista és un personatge masculí, sí que hi ha tots uns personatges femenins que van sortint i que, bé, i que de fet això, la noia que xiuxiuejava cançons, té un sentit, i cada capítol, cada part, que fa referència a aquests personatges, és que dins d'aquella part hi ha una referència a això, i que té el seu contingut.
Com dèiem, aquesta novel·la està qualificada com un thriller etnobotànic, però realment la qüestió és més enrevessada que no pot semblar. És a dir, de fet, agafant una expressió que apareix en algun moment de la novel·la, podríem fins i tot plantejar-nos si aquesta novel·la és un sudoku.
Sí.
En el sentit que planteja els problemes d'organització del material argumental per part del lector, oi?
Sí.
D'entrada, ja en un dels primers capítols ens adonem que és la història d'un sentiment de culpa, un sentiment de culpa que apareix just al principi i que es reprèn al final i que probablement ens acaba portant a la conclusió que no és només un thriller, diguem-ne, etnobotànic, sinó seria més biològic en tot cas, perquè fa referència a espècies animals, sinó que potser és un thriller psicològic.
Potser sí. A mi em costa... Bé, tampoc no voldria, perquè una cosa és l'intenció de quan escrius i després com es rep el lector, i cadascú potser pot, segons l'interès de cadascú, pot treure un suc o altre. El que sí que és veritat que és un trencaclosques, o pretén ser un trencaclosques. Al cap i la fi, si un lector, doncs, perquè s'ha de passar bé amb el llibre, llavors, si tu fas un petit joc, el joc de l'endevinalla, això jugues i crea una certa expectativa per anar seguint, anar llegint i veure què passa allà. I el trencaclosques en el sentit que van apareixent incògnites, però també s'avancen pistes. Moltes pistes que surten, més després es va veient el sentit d'aquestes pistes que ajuda a anar refent aquest trencaclosques.
Per exemple, a veure, no sabem el nom d'aquest protagonista que inicia el relat en primera persona fins més aviat cap al final, oi? No sabem que es diu Màrius Samsó.
Bé, sí, hi ha... Sí, hi ha una sèrie d'incògnites que...
I aquest Magnus Samuelson que coneix, doncs, fent bivac en una gelera d'Islàndia, doncs, em sembla que entra dins d'aquesta complexitat de la novel·la tal com l'estàvem plantejant ara. Ara, sobretot, allò que crida l'atenció i allò que fa que aquest crític d'Elx, que dèiem, Joan Carles Martí, hagi doncs, qualificat la novel·la d'una gran novel·la, doncs és, en primer lloc, sí, tota la complexitat que hi ha, també el llenguatge, l'elaboració del llenguatge que li reconeix, és a dir, et qualifica d'apassionat de la llengua, com a mínim, I allò que nosaltres podríem destacar seria, doncs, aquests escenaris, oi? Aquests tres sí. Escenaris, Islàndia, Pirineu, Islàndia als anys 2000, com dius tu, al 2005,
sí.
Pirineu al segle XIX, finals a l'últim terç del segle XIX, de fet anys 80 del segle XIX, i després el Pacífic Sud, oi? Polinèsia, l'illa d'Otuato.
Sí, i després, bé, Polinèsia, i també hi ha referències, i també hi ha moments que seria una Catalunya central, hi ha un tros que també passa al Pakistan, vull dir que hi ha altres llocs o referències de...
Bé, ho
de
dius...
d'arreu del món.
Ho dius per el Broad Peak.
Sí, ho dic...
Com a muntanyenc que deu ser també, oi?
Sí, és a dir, clar, hi ha moltes referències de viatges doncs, que voltes i que t'impressionen i que potser els vols explicar i creus que són interessants o que ajuden a la novel·la, i després per, hi ha la passió dels volcans i la passió botànica, de la fauna, de la flora, dels ocells, particularment pel que fa a la fauna, i també del bosc nebulós, l'aurisilva, que a mi personalment és un dels boscos o dels hàbitats o dels biòtops més interessants que hi ha a la nostra Terra.
Perquè tu aquesta novel·la, com la vas concebre? A força de viatjar?
Això, diríem que... De fet, jo tenia ganes d'escriure una altra novel·la, però vaig veure que tornant d'Islàndia, d'un viatge, i allò que vas pensant, vas rumiant, et surt una història, penses un argument, i a partir d'aquí, doncs, l'estructures, i quan l'estructures el vas desenvolupant. Però bé, la història era el començament, i ja et dic que era sobretot tornant d'un viatge a Islàndia, que justament va ser el 2005, i per això segurament la referència per ser més fidel de la història passa entre el 2005 i el 2006.
D'acord. I... Digues.
No, a part de les referències dels Pirineus, que això ja és més collita pròpia, i també de lectures, allò que deia del personatge aquest del Jacint Verdaguer, que va voltar molt pels Pirineus, i aquí també s'aprèn molt a través d'ell i d'altres personatges del segle XIX que van viatjar pels Pirineus.
Per cert, la zona que has plantejat de Polinèsia són els antípodes d'Islàndia, suposo.
Sí, de fet sí, clar, és molt lluny, sí.
D'acord. Escolta, se'ns ha tirat el temps a sobre i sembla que nosaltres també hàgim construït un trencaclosques a través d'aquest comentari a novel·la. Què et sembla tu que valdria la pena destacar el lector que s'hi vulgui aproximar abans d'acabar?
A veure, un problema molt complicat perquè jo sóc autor i ha de ser, a veure, que vulgui participar d'un petit joc, al començament potser costa més d'entrar a la novel·la, després és més àgil, i que li agradi molt la natura, per descomptat.
Uh-huh. D'acord, doncs ja ho sabeu, teniu a la vostra disposició Viatge a l'illa dels pingüins, una novel·la editada per Bullian Edicions, una novel·la també per poder-se endur unes vacances, una novel·la de 321 pàgines. Moltes gràcies, Bernat Gasull, per ser amb nosaltres avui, i esperem comptar amb tu si continues publicant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, bona nit.
Reveure.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, ja tenim aquí el nostre corresponsal de les Illes Balears, Laia Martínez, que ens explicarà moltes coses interessantíssimes, com sempre, del que passa a les illes. Bona vesprada, Laia.
Bon vespre, com anam? Bé, jo contenta de poder una setmana més reprendre aquestes col·laboracions, aquestes cròniques de què passa a les Illes Balears en matèria de cultura i de llengua, i també contenta perquè us puc oferir, us puc convidar a un acte que tindrà lloc aquest divendres dia 17 de maig, a l'aire lliure, per tant esperem que el temps no en jugui cap mala passada, i es tracta de la segona edició del Festival Accions, un festival que se celebra a Lloseta, als jardins del Palau de Diamants, uns jardins preciosos que hi ha de vora la plaça de la Vila, en una mena de festival d'una sola nit, on s'hi uneixen pintura, escultura, poesia, música i també degustació de cuina mediterrània. Aquest divendres, com us deia, se celebrarà aquesta segona edició d'eleccions amb entrada gratuïta, és a dir, les úniques activitats que s'han de pagar són la degustació d'aquestes tapes mediterrànies elaborades enguany per Joan Carrossa per 15 euros, o el tas de vins amb art, una mena d'activitat incorporada com a novetat enguany, on diferents artistes que participen en aquest festival Accions tastaran uns vins escollits a partir d'una poètica que hauran enviat prèviament a Vinamica, l'entitat que s'encarrega d'organitzar aquest acte. Aquesta altra activitat també té un preu de 10 euros, però la resta, i ja us aviso que és un programa molt extens, és gratuït. Començarà a les 7 de l'hora baixa al Palau de Diamants de Lloseta, aquest festival Accions, amb la inauguració de les exposicions de pintura i escultura, on hi destaquen artistes com Pep Coll, Tomeu Coll, Mateu Bausà, Joan Costa, Fabián Schalenkamp i Ferran Aguiló. Després, a les 9, hi haurà aquesta degustació de tapes elaborades per Joan Carrossa i l'actuació del duet a Diamants de jazz. I a les 10 i quart, un quart d'11, començarà un dels plats forts, el recital de poesia, on hi haurà doncs, els poetes Miquel Besares, Magdalena Gelabert, Lucía Petrelli, Antoni Santandreu, Maria Victòria Sacall, Àngel Terrón i Pau Vedell. És a dir, tres generacions de poetes molt coneguts aquí a l'illa de Mallorca i doncs, amb trajectòries contundents. I finalment, a 3:15 de la nit, hi haurà un concert de Jansky, aquest duet d'allò que ells anomenen electroversia, que fusiona poesia amb música electrònica, i a partir de la 1 de la nit, i fins que el clima o els ànims ho permetin, actuació d'un punxadiscos DJ Jesucristo, que també doncs és un dels habituals d'aquí, de les mogudes, diguem-ne, artístiques i festives de Mallorca. I de bé, això és el programa, com que és bastant extens, ja us aviso que podeu cercar l'esdeveniment a Facebook, amb aquest nom, Accions 2013, és un esdeveniment creat per l'Ajuntament de Lloseta, i bé, amb la iniciativa de la Regidoria de Cultura, i bé, us hi podeu apuntar i ja no us faig més dentetes i us explicaré la setmana que ve com ha anat. Moltes gràcies, una besada. Bona nit.
Molt bé, moltes gràcies per la teva informació. Mirem d'assistir aquí o com a mínim recomanar-ho, doncs perquè la setmana que ve tornis a ser amb nosaltres. I seguim amb les cròniques, amb l'Empar Murelló, la nostra corresponsal del País Valencià, malgrat que alguns vulguin eliminar aquest topònim, i espero que expliquin moltes coses interessants des del sud. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots. Ja estem de nou amb el Tirant de Llibres des del sud, que tenim moltes coses aquesta setmana. En primer lloc, us porta el cinema. Podem anar al cinema arreu del País Valencià, quasi, perquè hi ha un programa que vosaltres segurament des d'allà dalt ho veieu un poc normalitzat, però nosaltres, com és tan esporàdic i és tan exclusiu de temporada, doncs tenim un cicle de cinema en valencià, de pel·lícules que estan bé a les cartelleres i que s'estrenen arreu del País Valencià en valencià, subtitulades en valencià o en versió original, hi ha un poc de tot, hi ha un rebolic de tot. Això ho fa la universitat, ho munta la Universitat Politècnica i el conjunt d'universitats, la Universitat de València, la Universitat Miguel Hernández i Acció Cultural conjuntament amb Acció Cultural també. I res, a ells aquesta setmana podeu veure una pel·li que es diu Fènix 11.23, del Joel Joan i del Sergi Lara. Després hi haurà la possibilitat de fer un col·loqui, una xerrada amb l'Eric Beltrán a partir de les 9:30, val? Però la pel·lícula s'emet a les 7:30 al Cine Odeon d'Elx i serà això que és 16 de maig. I si anem al cinema així a València, a la ciutat de València, doncs tenim l'opció de el 16 de maig també veure Un amor de joventut, que sabeu que és un drama romàntic, diguem, d'aquells més sentimentals, que es pot veure als Cines Babel a partir de les 8:30 de la vesprada. De cada setmana, la propera setmana hi està Arrugues, que sabeu que ha guanyat 2 Òscars, que a banda el director és valencià, i bé, hi ha programades diverses pel·lícules. I també tenim a l'octubre, per això ja serà la setmana que ve, tindrem ocasió de veure Monsieur Lazar, i ja us diré més coses d'aquest cicle de cinema un altre dia. I us deia que també aquesta setmana, el mateix dijous 16, a la llibreria 3 i 4, al centre d'octubre, a les 7 de la vesprada, es presenta el llibre El meu nom no és Irina, del Xavier Aliaga. Jo vaig poder assistir a la presentació que es va fer a la Fira del Llibre i francament crec que paga la pena. Sabeu que el Xavier Aliaga no només és escriptor, és també periodista, i encara que va néixer a Madrid, la seva vida l'ha feta a Xàtiva, a la comarca de la Costera. El 2008 li van guardonar amb el Premi Andròmina de Narrativa pels Neons de Sodoma, que pot ser aquesta us sona bastant, els Premis Octubre, i el darrer premi que, entre d'altres, que ha guanyat ha sigut el Joanot Martorell de Narrativa de Gandia per Vides Desafinades, que també us sonarà segur. Doncs això serà aquesta setmana, dijous 16. I després, parlant d'escriptors i d'autors, estem un poc d'enhorabona, en el sentit que ja sabeu que recentment Isabel Clara Simó, aquesta setmana passada, ha estat guardonada pel Premi Jaume Fuster. Tots els seus companys de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana li han atorgat aquest guardó al conjunt de la seva trajectòria i de la seva obra. I la veritat és que Clara Simó, ja coneguda de sobres, jo crec que ha treballat amb tots els gèneres, no? Des de la poesia, narrativa breu, un poc de novel·la infantil i juvenil, teatre i assaig. I sabeu que és una lluitadora combatent i compromesa amb el País Valencià, amb la llengua i la cultura catalanes, i una militant feminista que jo crec que sempre deixa empremta d'aquest feminisme o no, d'aquesta trajectòria seua a les seues obres. I sense anar-nos en d'Alcoi, perquè sabeu que ella va estar també medalla d'or del seu poble, Alcoi, doncs sense anar-nos en d'Alcoi, sapigueu que l'Ajuntament d'Alcoi ha estat present en la xarxa Alcover, que és el circuit teatral que promou i exhibeix obres teatrals en valencià, o bé obres catalanes o balears, d'arreu dels territoris que compartim la mateixa llengua. Això ha sigut possible ja de fa molts anys, des que funciona la xarxa Alcover, l'Ajuntament d'Alcoi hi està present, però això ha sigut possible gràcies a que entitats municipals, associacions, programadors teatrals, teatres i persones d'arreu de l'àmbit geogràfic de la nostra llengua doncs, han tingut aquest compromís d'intercanvi, de donar estabilitat a les obres produïdes en català des del punt de vista dels espectacles teatrals, i jo crec que això sempre és estar d'enhorabona. I també podem anar-nos a veure una exposició que acaba aquesta setmana, que és una exposició que ha dirigit des del punt de vista de l'assessorament històric Antoni Furió, que és professor en la Universitat de València. L'exposició es diu El valencianisme republicà 1837-1977, i bé, és la crònica, d'alguna manera, d'aquest poble del sud més desposseït, la recuperació lingüística i cultural del País Valencià, i d'alguna manera vol retre-li homenatge a totes les generacions de valencianistes que han protagonitzat, d'alguna manera, aquestes reivindicacions i aquesta lluita. L'exposició arranca al segle XIX, encara, i reivindica d'alguna manera la identitat del poble valencià i la vinculació amb la resta de pobles de llengua catalana. I s'acaba aquesta setmana i és molt interessant, jo crec que paga la pena de veure-la. I bé, i això és tot d'aquesta setmana. Hi ha la presentació d'un llibre, que és l'Irina, ja us he dit, el del Xavier Liaga, que jo crec que és molt interessant i que no us podeu perdre. Així que anime a tots a participar dijous, a l'octubre, amb el Xavier Liaga i amb el meu nom no és Irina. I fins a la propera setmana. Llegiu molt. Adeu, adeu.
Doncs vinga, moltes gràcies, Empar. Passem a la propera crònica.
Doncs tenim ja amb nosaltres, suposo, el nostre company Octavi Serret.
Molt bona nit des de la llibreria Serret de Vall de Robles, de La Franja. Avui us voldria recomanar un llibre que tenim molt, molt especial, que vam publicar el 2010, ho va publicar en Marc Editors, en el meu suport, i és un llibre que es diu Poesia a la frontera. El Poesia a la frontera és un recull que han participat 94 poetes de tot arreu. La coordinació va fer el Santi Borrell i vam aconseguir treure un llibre molt, molt especial, perquè aquí repleguem tot el que és la poesia d'aquí, del territori, però recuperem al mateix temps, o intentem recuperar, i ho fem les tres llengües d'Aragó, el català, el castellà i la fabla, l'aragonès. En aquests moments, Poesia a la frontera és un dels reculls més importants que s'han fet mai, perquè han participat gent de València, gent de Catalunya, gent de l'Aragó, i que al mateix temps vam aprofitar per fer una trobada, el 2010, una trobada multitudinària on van aparèixer aquí pues, de 160-170 poetes. O sigui, va ser impressionant. Segurament que si en aquells moments ens haguem plantejat un Guinness, segur que ens l'haguem guanyat. El cas és que en aquest llibre trobareu un variat de tots els poetes, diguem-li, o molts dels poetes representatius de les nostres terres. I jo us ho aconsello més que res perquè trobareu poemes inèdits que fins ara no s'havien publicat i que per mig d'aquest llibre s'han donat a conèixer. És un llibre que el 2010, ja t'ho dic, ens va servir per això. És un llibre molt curiós perquè sense cap tipus d'ordre, per dir-ho d'alguna manera, trobareu poemes en fable, trobareu poemes en castellà, trobareu poemes en català. És una experiència molt, molt gratificant perquè vam fer un dinar de convivència, ens vam trobar tots, gent que realment estimen la poesia i estimen la cultura. I vam vindre exclusivament, lògicament, pues, per trobar-nos, per disfrutar d'un dia molt, molt especial en què realment l'únic que val és la poesia i no, diguem-li, totes les confrontacions lingüístiques i que ens volen imposar per a tres jocs. És un llibre que el podeu trobar a qualsevol lloc i que, si no és així, jo us ho puc servir des d'aquí, des de la llibreria, des de la llibreria virtual, des del Serret Llibres, i que, per un altre costat, enguany intentarem preparar una trobada de poesia a la frontera dins de la poesia que es fa al Delta de l'Ebre, dins del certament de poesia. Un dels actes que es farà serà el dia 20 de juliol, aquí al Matarranya, on ens trobarem tots, o intentem que siguin el màxim possible, de poetes de tota la franja i tota la gent que vulgui pujar i que pujarà del Delta de l'Ebre, de Vinaròs. O sigui, estem parlant d'una trobada que farem aquí el dia 20 de juliol, que li donarem cabuda a tota la gent de les nostres terres, del nostre territori. A partir d'ahir, si tots fa gràcia participar i tots fa gràcia vindre a recitar poemes, seria el 20 de juliol, concretament ens trobaríem tots a Montroig, Montrollo, aquí al Matarranya, i que des de Montroig o Montrollo anirem baixant per Penyarroja, la pàtria del nostre benvolgut Desideri Lombarte, i a partir d'ahir ja farem cap, diguem, la llibreria. A la llibreria Serret allí farem un repàs del llibre, i no solament això, sinó que presentarem l'últim llibre, si està en aquests moments, que pensem que sí que estarà publicat, un últim llibre de Gerard Vergés, que publicarà Onada, un llibre que publica Cossetània d'aquí poc temps, de la gent del Llam, i bueno, hi ha tres llibres més que estem preparant per en aquell moment. O sigui que, aprofitant la Setmana de la Poesia a Barcelona i a Sant Celoni i a tot arreu, tots convidem a fer un certamen de poesia per al dia 20 de juliol, aprofitant Poesia i la Frontera. D'acord? Pues us esperem i bé, fins la pròxima setmana.
Doncs moltes gràcies, Octavi, i precisament passarem a parlar-ne ara mateix.
El noticiari.
Doncs precisament avui en el noticiari fem referència a la notícia que donava a conèixer l'Octavi Serret, que és el Festival de Poesia o la Setmana de Poesia. En definitiva, aquí a Sant Celoni, què tindrem? El divendres 17 de maig a les 7 de la tarda a La Clau es presentarà el festival i hi haurà un recital de dos poetes salonins, Jordi Julià i Pau Gené. El dissabte 18 de maig a les 5 a la sala Bernat Martorell, la recepció i el primer recital amb Daniel Busquets, Numiret i Esther Andorrà. I això era a les 5. I més tard, a 6:15, a l'escalinata de Can Ramis, Martí Sales, David Castillo, Anna Aguilar, Amat i Joan Vinuesa. Després, a l'escalinata de Can Ramis, Núria Martínez Bernis, o Bernis, hauríem de dir. No, Bernis, ja ho dic bé. I, en fi, i continuarà amb més actes durant el mateix dia. És a dir, dies divendres 17, dissabte 18. Passem ja a la frase, que som al límit de temps. I així és. La frase d'avui és una frase, doncs, treta també d'aquest llibre que us hem recomanat avui, Viatge a l'illa dels pingüins. I a veure que la trobem. Sí, concretament diu la frase... Un dia descobrim que les coses podrien no ser com són, sinó com ens han fet creure que són, i dubtem de tot i ens fem preguntes, i fem deduccions. Doncs aquesta seria la frase d'avui, i ens acomiadem de tots vosaltres, us agraïm moltíssim la vostra atenció, i que ens seguiu setmana rere setmana. Quan ens podran tornar a escoltar?
La setmana que ve tornem a ser aquí, amb el programa de Triant de Llibres, esperem que a les 9 en punt sintonitzeu aquesta emissora, i veureu el programa 232, aquest és el 31 que hem fet, esperem que us hagi agradat, i esperem que la setmana que ve doncs, ens escolteu. Fins llavors.
Això mateix, fins llavors. Si no ens poguéssiu escoltar doncs els dimarts, sabeu que es torna a passar els diumenges a la nit. Em sembla que entre les 11 i les 12 de la nit. A reveure.
Bona nit.
han fet el programa...
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!